a Travessa.
Bon dia, és la una. El Departament de Salut començarà aquesta setmana a fer testos ràpids per detectar el coronavirus i evitar que es continuï estenent com ho està fent ara. Han encarregat 500.000, ho anuncia la consellera de Salut, Alba Vergés, en una visita al laboratori clínic de l'Hospital de Can Ruti. Vergés, però, avisa que amb això no n'hi haurà prou, que cal la implicació de tothom.
Demanem aquesta complicitat, aquest ser equip de 7,5 milions de persones per reduir l'activitat social, per no fer aquells dinars de feina ni aquelles reunions presencials quan les podem posposar, quan les podem fer virtualment. Quan hem de reduir aquestes trobades després de les escoles per trobar-nos i socialitzar, fer el mínim possible, els partits els dimecres, els sopars amb els amics i les amigues, les escapades de cap de setmana.
Vergés ha anunciat que molt probablement aquesta setmana s'anunciaran més mesures per aturar els contagis, és el que va avançar ahir a RAC1 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. De moment, el Procicat aplicarà noves mesures a 15 municipis del Vallès Occidental, entre els quals hi ha Sabadell i Terrassa. El govern demana als ciutadans que es quedin a casa sempre que puguin i que limitin els contactes tant com sigui possible a les persones del seu grup de convivència. En aquests 15 municipis, els actes religiosos com casaments o funerals hauran de limitar l'aforament al 50%. El mateix límit s'aplica a activitats esportives, esportives i a bars i a restaurants, tant dins com a les terrasses. A més, no podran servir a la barra i hauran de tancar la una com a molt tard. L'Hospital Sant Joan de Déu estudia a la Masia del Barça la capacitat de transmissió del coronavirus en adolescents. 185 jugadors de les categories base i 45 adults que conviuen amb ells participen al treball de recerca que complementa el que la plataforma Kids Corona del mateix hospital ja va fer durant l'estiu als casals. La pediatra especialista en malalties infeccioses, Yolanda Jordan, ha explicat al Monarracu que de moment sembla que les conclusions també aniran en la mateixa línia.
De moment el que veiem és que s'està reproduint una mica el model que vam observar en els casals i que de fet s'està observant a les escoles, que és que la taxa d'infecció és baixíssima. Només hem tingut dos casos d'infecció i que no han transmès la infecció a cap dels companys, no? ni altres joves ni als adults que estan en contacte amb ells.
Els participants de l'estudi segueixen mesures de prevenció molt estrictes. Felip VI presideix aquesta hora el 12 d'octubre amb una parada militar a Madrid i coincideixen tot el govern espanyol i la resta de poders de l'Estat. És la primera trobada cara a cara de dirigents de Podem al cap de l'Estat després de les crítiques a la monarquia i el primer cop també que es veuen cara a cara Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso després de la declaració de l'estat d'alarma en 9 municipis de la comunitat. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, conversa d'uns minuts de Sánchez amb Díaz Ayuso i Pablo Casado i conversa força més llarga de Pablo Iglesias amb el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, un cop l'Audiència Nacional ha elevat la causa d'Ina al Suprem. Coincideixen tots els polítics que han protagonitzat l'escalada de tensió i crispació aquestes últimes setmanes. En les salutacions al rei, respecte per part de tothom, Felip VI ha saludat totes les autoritats, alguns li han tornat la salutació amb la mà al cor i efusivitat. Pablo Iglesias ha fet un lleu moviment de cap tornant la salutació militar del rei. No hi ha recepció posterior com era habitual.
Ara els esports, Albert Ferran.
Los Angeles Lakers han igualat els 17 anells dels Boston Celtics després de proclamar-se aquesta matinada campions de l'NBA en el 6è partit. Han superat els Miami Heat per 106 a 93. LeBron James ha estat designat MVP de les finals. El dia que el Barça de bàsquet prepara el partit d'Eurolliga de demà a la pista del València sense un dels seus jugadors que ha donat positiu per coronavirus. El tècnic Saruna, Jessica Vicius, sí que podrà dirigir demà l'equip un cop acabada la quarantena. En tenis, la polonesa Iga Swiatek, campiona de Roland Garros sense perdre ni un set, ha pujat 37 posicions al rànquing 8 i ja és 17a. El rànquing masculí, Rafa Nadal, amb el seu 13è torneig a París, continua segon darrere de Novak Djokovic. I en hoquei patins, aquesta tarda a les 7, el Barça rep el Liceo en el partit més destacat de la jornada de Lliga.
I el temps aquesta tarda serà assolellada tret del vessant nord del Pirineu, on els núvols no acabaran de marxar. El vent continuarà bufant amb ganes als extrems del país i l'ambient es mantindrà fresc, amb molts termòmetres de 15 a 20 graus. Ho deixem aquí, actualitzem tota la informació a les dues, el 14, 15 i el primer toc, també al portal RAC1.cat.
RAC1. Senyora Margalida Sonivella, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quin balanç fa d'aquest primer dia de tornada a l'escola?
Crec que les coses no s'estan fent bé. Això ja fa temps que ho estem dient. En el grup de pares i mares que tenim al grup de l'escola de WhatsApp hem seguit tots els protocols. I quina és la sorpresa? Que quan surt el nen ha arribat a casa avui amb el cap ple de fots. Estem tots plens de fots. i potser n'agafen jo. O el seu germà. I si agafen jo o el seu pare. Jo què he de fer, vinc com a dir res.
De dilluns a divendres, des de les 3 fins a les 7, versió RAC 1. Amb Toni Clapés, a RAC 1.
Estem tots plens de vots.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Home, avui és 12 d'octubre i aquí seguim, com uns pepetes. Que carai. En Marc Giró i a Vingui Ripollès i a Ernest Folk, anava a dir. Com et dius? Ernest Ferrer. I avui també amb la guerra.
Què tal, Marc?
Que t'estrenaràs per una secció.
Una secció.
No diguis de què.
No,
no diguis de què. Tu no tenies ni idea de què anava això.
No.
Has après moltíssim o què?
Moltíssim, ho anirem descobrint ara, de mica en mica, però sí, sí.
Ah, juventud y divino tesoro. David Balaguer, què tal estàs?
Hola, molt bé.
Una meravella.
Sí, bé, molt bé.
Tu hi parlaràs de... No ho diguis, no ho diguis.
No ho dic?
Que la gent estigui nova, perquè la gent estarà el 12 d'octubre en els tanfars de cornetes, de tancs i de la cabra de la legión, que no deu haver ni passat, no? Perquè amb això de cop, doncs imagina't. Però llavors tu ens portes un tema que ens assossegarà. I també tenia avui la extraordinària, feia dies que no venies, Mara Esplapobó.
Molt bon dia.
Arquitecta i interiorista especialitzada en emocions, digueu tu que ho diràs
sí.
Millor, ho he dit bé, no?
Interiorisme emocional, podríem
emocional,
dir.
Que és l'única manera de fer interiorisme amb les emocions.
Efectivament.
Quina meravella. Aquest programa també avui serà molt emocionant. Us he demanat, com que estem gravant aquest programa en aquest estudi amb una ventilació, jo diria, sospitosa. Sí, home, sí, avui és 12 d'octubre, això no és un refregit, escolti, tots els continguts són nous, però estem més gravats que la portalada de Poblet, escolti, gravats a la pedra, una meravella. Llavors, per favor, aneu sortint i anem fent un a un. Anem fent siguiente, una meravella.
Doncs
següent,
fins
següent.
Fins ara, que vagi bé.
Ja veuràs. Amb tots ells parlarem ara mateix, però abans tenim la sort avui de parlar amb l'Enric Aragonès. Enric, vostè primer. Hola,
Marc Giró.
Hola, Enric. Bueno, l'Enric és un clàssic del nostre programa. Hem de recordar que ell és professor de l'ESMUC, ho dic bé, i coordinador musical de l'Escola Municipal de Música de l'Hospitalet del Llobregat. L'Hospitalet del Llobregat sempre per vosaltres, que no ens falti. Sí o no? Però avui, escolta, vam estar parlant perquè fa uns dies es va aprovar aquella llei que per primera vegada regula els preus del lloguer. D'això es va aprovar i va haver una mica de debat i ja, fiu, tu, la gent serà oblidat, no sabem com ha quedat això, no tenim ni idea de res, o almenys jo trobo que no té prou presència. I avui, per celebrar el 12 d'octubre, hem volgut parlar d'aquest tema. Enric Aragonès, per què, Enric? Perquè tu ets un especialista. Explica't tu, autogestiona't, per favor.
Bueno, especialista, no sé. Jo, a banda de tot això que has dit, tots aquests galons que m'has posat...
Coordinador musical de l'Escola Municipal de Música de l'Hospitalet del Llobregat, professor de l'ESMUC, i tubaire, el nostre tubaire favorit, que quan tinguis la tuba...
Enric
el de la tuba, quan tinguis la tuba a prop, ja saps què et tocarà fer després de parlar seriosament del tema dels lloguers, ja t'ho dic.
Exacte, un altre dia vindrem tuba. Avui vinc amb la samarreta del Sindicat de Llogateres.
Ara.
No la veus, però la porto.
La veig perfectament.
Ah, perquè soc membre del Sindicat de Llogateres. I clar, dius, hòstia, 12 d'octubre, què hem de celebrar? El 12 d'octubre no venen ganes de celebrar gaire cosa, però tenim una cosa a celebrar bastant guai, que és que vam aprovar la regulació dels preus del lloguer a Catalunya per primera vegada, no? Hi havia gent que deia, no, això no es pot fer, no es poden regular els preus, bueno, doncs sí que es pot, i ho hem fet, i està aprovada aquesta llei.
I aquesta, i aquesta llei va endavant. Sí. Aquesta llei què representa? Perquè la gent ho entengui. Perquè, clar, jo...
Mira, com a titular és, quan se t'acabi el contracte, no et poden pujar el lloguer. No et poden dir, molt bé, amb el contracte nou en pagaràs 200 més.
Sí, sí, que si jo passava tota l'estona.
O 700 més, vull dir, perquè aquí fins ara no hi havia límit.
No hi havia límit.
Doncs ara això no pot ser, no te poden pujar més que el contracte anterior i en alguns casos, quan estigui per sobre de l'índex de referència, te l'han de baixar fins a l'índex. És a dir, no hi pot haver cap preu que estigui per sobre de l'índex i, a més, no te poden pujar respecte a l'anterior contracte. Aquesta llei està en vigor en 60 municipis de Catalunya, els 60 més poblats, però la resta d'ajuntaments, si hi ha unes condicions que ho justifiquen, poden perfectament sol·licitar doncs, aquesta declaració de, es diu, zona amb mercat d'habitatge tens, no? Uh-huh. I aleshores s'aplica aquesta regulació.
Carai, escolta una cosa, tu com a membre del Sindicat de Llogateres i que a més ja estàs molt implicat, formes part de l'organització, aquest sindicat com ha col·laborat en això? Vull dir, quines estratègies heu seguit, quina feina heu fet, quina heu de seguir fent?
Mira, el sindicat fa més d'un any.
Una mica, hauràs notat que una mica més et faig 15 preguntes en una sola pregunta. Jo sembla idiota.
Vale, però la recordo.
Mare de Déu, però aquest senyor l'he deixat estar bornit a base de preguntes, a preguntes llogateres. Digui.
No, aguantem.
Primer, Enric.
Mira, el sindicat, més d'un any abans que s'aprovés aquesta llei, ja la va estar elaborant amb el govern de la Generalitat, amb els departaments de Justícia i de Territori, i després quatre grups del Parlament, els dos del govern, més els comuns i la CUP, doncs van signar aquesta proposta per portar-la com a proposició de llei. És veritat que hi va haver un debat intens, perquè Junts per Catalunya va fer com un amago de voler presentar unes esmenes i vam haver de negociar molt fort, molt però vam aconseguir que aquesta llei s'aprovés i està aprovadíssima. Ara, una pregunta molt important que has fet és, i ara què heu de fer?
Perquè la llei està aprovada... S'han fet tantes, però... que a veure quina serà la important. A veure si l'ha detectat. Amb les 400 preguntes que li he fet, quina és la important. Veig que l'has detectada.
És aquesta. És a dir, hem de seguir apretant perquè aquesta llei es compleixi. Mira, jo ara mateix, Marc, vinc d'intentar aturar un desnonament, no ho hem aconseguit i és molt greu, perquè és una és un desnonament en què el propietari està obligat a fer-li un lloguer social a la, a la inquilina, d'acord amb la llei 17-2019. Clar, de poc serveixen les lleis si l'administració no fa res perquè s'apliquin. I, per tant, una cosa molt important que té aquesta llei és que té un règim sancionador. I, aleshores, aquí, qui se salti la llei... multa.
Haurà de pagar. Escolta una cosa, ara que parles d'això dels desnonaments, últimament a la premsa, sobretot a la televisió, programes tipus de Rosa, Espejo Público, 4 al dia, etc., doncs es parla, hi ha com un garbuix entre l'ocupació, allò que havia estat un projecte, assisteix-me, com es diu això, l'ocupació amb K, havia estat una...
com anarquista, no?
Una proposta política.
Un moviment
polític, exacte.
Mescla l'ocupació amb K, els narcopisos, ocupació de vàndals, el que semblen vàndals, però no sabem si són vàndals o què són. Això també ho tracteu vosaltres? O sigui, aquesta mena, el tractament a la premsa sobre això que en diuen ocupació, que s'han apropiat de la paraula ocupació, tu això m'ho podries explicar una mica? I perdona un altre cop la pregunta, com que és des d'octubre.
El que passa aquí, com tu dius, fa un garbuix amb coses diferents i es barregen màfies amb gent que necessita un lloc per viure i utilitza pisos buits que són propietat sovint, per exemple, de bancs que hem rescatat amb diners públics, és a dir, que aquests pisos haurien de ser públics, m'entens?
Clar, ja t'entenc.
I aleshores hi ha hagut aquesta campanya, els mitjans de comunicació, tu ja has fet la llista perfectíssimament, de que volgudament ara aquest estiu aquest és el tema, com si ara de cop hagués passat, no, aquesta... que vas a comprar pa, tornes i t'han ocupat, que dius, això no és una ocupació, perquè les ocupacions estan de pisos buits, si no, no és una ocupació, i s'ha fet aquest garbuix, bueno, perquè hi ha uns interessos, no?, en posar el focus aquí, justament quina casualitat l'estiu que regulem els lloguers, no?
I tant.
L'any passat era que Barcelona era, bueno, la jungla i tothom s'apunyava pels carrers.
És veritat, recordeu que el que passa que no sé si el Covid ha arrasat amb això, però és veritat que l'any passat...
Clar, perquè si has d'apunyar amb distàncies socials...
Hi havia katanes, clar, exacte, hi havia katanes, hi havia narcopisos, bueno, algun hi deu haver encara, però sí, tot això ha arrasat, mare de Déu.
Sí, és a dir, no vol dir que no siguin realitats que existeixin en un moment determinat, però és evident que hi ha unes campanyes sobre, ara el tema és aquest,
pum, sí. Escolta'm, doncs, Enric, una cosa et vaig a dir. Moltíssimes felicitats. L'Enric és, a banda de tocar la tuba magníficament i de ser coordinador musical de l'Escola Municipal de Música de l'Hospital de Llobregat, que, per cert, aprofito per preguntar-te com us esteu apanyant, com us n'esteu sortint amb tot això de la Covid, del Covid, i les mesures, i tocar la tuba, i el nen separat, i el que toca la flauta més enllà.
Netejar molt la boquilla, no?
Clar, això com va? Si ho devíem fer abans.
No, ho estem portant molt bé, Seguim distància. Si hi ha una activitat que hem de fer sense mascareta, com tu dius, no? Tocar instruments de vent, doncs més distància, ventilació, higiene, les entrades i les sortides endreçadíssimes.
Clar.
I està funcionant molt bé. La veritat és que estem molt satisfets amb com ha estat fins ara. Portem dues setmanes, però bé, molt bé.
Home, val a dir que cal dir-ho. Mira, aprofito per dir públicament que a mi em fa l'efecte que tothom estava molt espantat amb això de les escoles, però està funcionant malgrat les informacions que per part dels polítics i les institucions s'anaven donant a les escoles que realment eren poc clares, però està funcionant perquè tant els alumnes, els nanos, com el professorat i els claustres s'han organitzat bé i ho esteu fent bé. Això és així. O sigui, vull dir que un cop més la societat civil és la que empeny.
És així. Nosaltres portàvem setmanes preparant-nos i quan han arribat els alumnes ens hem trobat amb gent amb moltes ganes de fer classe, de tocar, de ballar, de fer teatre i seguint les indicacions perfectament.
Perfectament. Està molt bé, està molt bé. Avui l'Enric ha parlat en nom del sindicat de llogateres.
Eh, I
Digue'm, i tant.
Sí, si em deixes em diu una darrera cosa, eh?
Per
Vull dir que he fet com el titular de la llei, evidentment, té molts més articles i s'ha de veure cada situació com s'aplica i que, per tant, jo el que diria a la gent que té un dubte és que es llegeixi la guia que tenim a la nostra web, que l'explica punt per punt, i que vinguin les assemblees del sindicat, que
exacte,
ajudem... ens ajudem els uns als altres per solucionar cada tema. A Barcelona fem els divendres a les 6 de la tarda i tenim seccions d'altres punts de Catalunya. A la nostra web ho trobareu tot.
Quina és la web? Digues la direcció de la web.
sindicatdellogateres.org.
sindicatdellogateres.org. Enric Aragonès, t'apreciem moltíssim, ja ho saps. Fins ben aviat.
Jo us aprecio a vosaltres.
Una
Moltes
abraçada,
gràcies per deixar-nos aquest espai. Una abraçada.
Faltaria més, faltaria més. Oleguer?
No,
es posen a cantar una.
No, sí, acaba, però d'aquí una miqueta, aviam. Això que estem sentint ara...
És que jo ara vaig dir... Ah, mira, calla, ara.
Ara.
Déjame que darme un rato al sol. Maravella, quina meravella. Nosaltres, mira, avui, com que havíem de passar la cosa íbera en la cosa d'Espanya, ara hi ha una part d'Espanya que ens agrada molt i jo trobo que aquestes dues senyores representen l'Espanya que nosaltres volem.
És la música...
Una mica més fum un porro, m'estava a punt de liar un porro jo amb aquella música, ja t'ho dic sincerament. Dic, això com segueixi així, acabem d'aquí, vamos...
És que això que sonava, Marc, és un sitar, vale? Que és un instrument pakistanès o de la Índia, que és semblant una barreja entre un banjo i una guitarra, amb molts més trastes, però bueno, en tot cas, és un dels instruments que utilitzava aquest grup en el seu repertori, que ara el coneixerem. En tot cas, anem a conèixer les primeres en elles,
sí,
perquè
senyor,
si no ens avançarem. Això és, que parlem avui és un grup de principis dels 70 que jo no el coneixia, vale? Vull dir, quan vaig haver d'informar molt i com endinsar-me en aquest món, perquè no en tenien ni punyetera idea. Pensem que l'últim dia que vam fer l'última gira aquesta gent jo tenia 5 anys, vale? Clar, el 2000, pues, no me'n recordo. Però bueno, en tot cas...
De qui estem parlant, diguem el nom, perquè és clar.
Sí, aquest grup es diu Vainica Doble.
Sí, senyor.
Vale, Vainica Doble, que té com un nom que semblaria com a gelat de la Xixonenca, un nou gelat de la Xixonenca, era un grup que sempre va voler quedar-se al marge de les grans discogràfiques i que ha estat molt influent per al pop espanyol. Però anem a veure qui eren les integrants, perquè més que el grup, són les senyores que hi ha darrere qui va fer...
Eren dues senyores.
Bueno, primer dues noies joves, perquè ara t'explicaré com es van conèixer. Però bueno, en tot cas estem parlant de la Glòria Van Aersen i la Carmen Santoja. És veritat que en els concerts sí que hi havia més intèrprets i així, però l'essència del grup són aquestes dues senyores. La seva història és molt bonica perquè es van conèixer de molt joves. Les dues estudiaven a la Universitat Complutense de Madrid, la Glòria Van Aersen estudiava Belles Arts i la Carmen Santoja estudiava al Conservatori Piano. Un dia la Carmen esperava el bus mentre xiulava la melodia de l'òpera Tannhäuser de Wagner, que la Glòria va reconèixer i s'hi va unir. Que jo dic, home, si xiules la cançó d'un puente del Río Kwai, un puente del Río Kwai, dic, vale, pues ho entenc, però una melodia de l'òpera d'aquest senyor, d'en Wagner, pues, bueno, havien de triomfar, sí o sí, perquè eren unes erudites, aquestes dues.
I tant.
De tota manera, d'aquella trobada, amb aquesta melodia que anaven xiulant mentre esperaven el bus, va començar una bonica amistat que duraria tota la seva vida. El 1966, després del festival de Benidorm, la Glòria li va proposar a la Carmen llançar-se a la composició, ja que els hi semblaven, cuidado, mediocres les cançons del festival. I això m'ha cridat molt l'atenció perquè en aquest festival s'hi havien presentat artistes com el Víctor Manuel. Que,
però imagina't.
Clar, possiblement llavors van avalar que aquest senyor no estava en el seu millor moment perquè llavors, com bé va demostrar, pues, va transcendir més, no? Però en tot cas els hi va semblar molt mediocre aquell festival i es va llançar a la composició. Total, 5 anys després s'estrenen oficialment, tot i que de forma anònima, amb una pel·lícula de la Pepa Flores, La Marisol, cosa que tampoc coneixia, però en tot cas, amb una pel·lícula que es diu...
Ah, perdona, perquè això hem d'aturar-nos aquí. Tu no coneixies a Pepa Flores?
No.
Tu quina edat tens, perdona?
Jo en tinc 24.
I tu no coneixies? Si tu, vosaltres et vam encarregar el tema Vainica Doble i de sobte ens ho pegues amb Pepa Flores, Marisol, i tu no tenies ni 12 cascabeles tiene mi caballo, ni res, doncs ara ja tens d'encàrrec Pepa Flores per la propera, xaval. Mare de Déu,
no, no, clar, imagina't. D'endinsar-me en aquest univers i deia el meu pare, però aquesta senyora qui era?
Ripollès i jo, quan aquest ens diu que no sabia qui era, oh, però escolta, he trobat una cosa que es diu Pepa Flores i no la coneixia. Ens vam quedar, estava a la Diagonal, l'any de Pazes Maia, dic, per favor, ens vam veure grans, Ernest, sí o no? Digui, digui, perdona.
En tot cas, bueno, Flores, van estrenar-se amb aquesta pel·lícula precisament de la Pepa Flores, com de la era? Marisol, anomenada Carola de Dia, Carola de Noche. Preciosa, no l'he vist.
Carola, jo tampoc.
Però bueno, després d'això es mouen en les ombres per la televisió, aconsegueixen colar algunes cançons en altres grups que s'emetrien per televisió i produeixen per alguns programes o algunes sèries de televisió, una que es deia Fàbules.
Bueno, Fàbules, que és... que aquesta em sembla que la dirigia Jaime d'Armiñán,
sí,
que era cunyat de la Santonja.
Ah, sí?
Estava casat amb l'Helena Santonja i era cunyat, per tant, de la Carmen Santonja.
Pues mira, precisament sí, sí, de l'Helena Santonja en parlarem més endavant, més perquè
sí,
és una gran família, exacte. Llavors també produeixen algun treball per això, per la sèrie Fàbules, que les porta a col·laborar amb el compositor i representant Pepe Nieto, que havia portat a Marisol, pròviament, i a Julio Iglesias.
Julio Iglesias, que sabies qui era?
Aquest sí.
Aquest sí.
Aquest sí. Jo havia vist algun dia. I amb qui colen també algunes cançons, i finalment també amb el director Iván Zulueta, amb el que produeix la cançó per la pel·lícula 1, 2, 3 a l'escondite inglès, que a mi això em sonava més com acudit, no? No, no
sé. Iván Zulueta és un director de cine que s'ha de repassar sempre perquè és extraordinari, eh?
Pues jo coneixia el títol aquest, em sonava.
Amb la Cecília Roth, no recordo com es diu, tinc el cap un bombo, és molt d'or, l'11 d'octubre, escolti, estic gravat, però Iván Zulueta, quina meravella. Un dia hem de fer un tema Iván Zulueta.
El farem. En tot cas, el propi Pepe Nieto els ofereix gravar el seu propi disc i davant d'aquesta oportunitat es veuen obligades a triar nom, evidentment, clar, no? Clar, sense nom no podien anar enlloc. I acaben triant vainica doble. Jo ara et pregunto, Marc, saps què és una vainica?
Jo crec, bueno, una vainica ho sé, perquè jo he treballat a Mariclés molts anys, deu ser alguna cosa relacionada amb la roba, una forma de cosir, una forma de
efectivament,
però
efectivament.
No sé, però ara me'n poses una de vainica doble davant i a mi em surt el grup, no em surt el no sé què.
O sigui, el concepte és vainicle, vainica, que es tracta d'una tècnica de costura que consisteix en esqueixar una part del teixit i subjectar-lo en petites puntades per tal que formin un petit nus, vale? O sigui, és esparregar un tros i tornar-lo a cosir per fer un brodat així més cookie a la vora de la tela, si m'ho permeteu. Hi ha diversos tipus, la vainica base, la vainica ciega i ara, en aquest cas, la vainica doble.
Molt bé, vale? Molt bé.
Llavors, en definitiva, acaben produint aquest disc per la discogràfica Columbia, que van treballar amb moltíssimes discogràfiques, ja ho veurem, en aquest cas la Columbia, amb la cançó La Bruja i Un Metro Cuadrado, aquesta última versionada per Los Planeta anys després. És un disc que té poca transcendència, però en el petit públic li fascina. Anem a escoltar aquesta dels Planeta, bueno, la versió de la vainica, eh?
Un metro cuadrado de tierra es bastante. Un metro cuadrado con tapia.
Bueno, ja l'hem sentit, jo no la coneixia, no en coneixia cap, vull dir, tampoc. Però aquesta es veu que la va versionar els Planeta i l'altre dia li deia al meu pare, dic, hòstia, això, i em diu, oh, sí, aquesta jo l'havia sentit, diu, però no per les vainica, cosa que em va semblar molt trist, llavors, em va semblar malament, el vaig renyar. Ell no sabia que les coneixia, però
Arrebato, bueno, ara em diuen, és veritat, Arrebato, la pel·lícula de Iván Zulueta, a banda de un, dos, tres, a l'escondite inglés i alguna altra, Arrebato, la Cecília Roig i el Ponce. És increïble aquella pel·lícula. Per si us plau, per.
Llavors dèiem, doncs després d'això continuen gravant cançons per altres grups amb més renom i firmen un altre contracte amb una altra discogràfica. Finalment, el 71, vale? O sigui, 5 anys després de que anessin al Festival de Benidorm i al Festival de Benidorm i diguessin aquesta gent doncs són una manta, pues, treuen el seu llist de llarga durada sota el nom Vainica Doble.
Sí.
Vale? En aquest treball inclou la cançó amb el nom més estrany del món, o almenys a mi m'ho ha semblat, que es diu Guruza Kun King Kong, que explica la història d'un drac extraterrestre que queda traumatitzat amb l'espècie humana. Quan arriba a la Terra, jo, també em va semblar bastant lògic. I la cançó Qui le pone el cascabel al gato, vale, que va tenir molts problemes per la censura amb l'analogia amb Franco.
Bueno, elles feien cançons molt, en el fons, tenien aquest aspecte de mestresses de casa, sí, com d'aquestes cançons.
Sí, perquè llavors veurem que tenen alguna cançó com...
Però són duríssimes, eh?
Sí, tenien un punt de crítica social i llavors amb altres coses es contradeien en algunes cançons. Llavors escoltarem una per al programa Con las manos en la masa, precisament de la germana de la Carmen Santonja, però bueno, en tot cas van fer aquesta amb molta crítica, que els hi van censurar per l'analogia amb Franco, i bueno, però ells van seguir endavant, vale? A partir d'allò el grup es troba a la seva època durada, graven discs de Nadal, produeixen discos amb orquestra orquestra, realitzen actuacions en directe a l'estranger, Marroc, Estats Units. A tot això continuen gravant cançons per programes de tele i també incorporen instruments d'altres països, el sitar, precisament, sí, que és aquest que escoltàvem al principi, no? Que semblava una miqueta una barreja entre Shocking Blue i no sé, i música folclòrica espanyola. En tot cas, què passa? No acaben contentes amb la producció i acaben desapareixent. 5 anys després, al 80, tornen a l'escena amb un disc que es diu El Eslabón Perdido, amb el que recuperen temes de la seva època a la tele, temes oblidats, i algun de nou. Això és un clàssic, vull dir, dius, jo me'n vaig, i al cap de 5 mesos tornes i dius, he tornat, però bueno, ja has fet calaix dues vegades, saps?
Bueno, a elles li passava una cosa molt curiosa, que és que elles odiaven completament fer directes.
Sí, va fer molt pocs, precisament.
No volien fer directes, és el públic, no volien fer directes, i esclar, no va... venien discs només a era una cosa,
clar,
molt,
la gent
molt
acèrrima, no? La gent, no? Que els coneixia molt.
Però tot el pop, jo crec, dels 60, 70, dels 80 i els 90, els 90 ja no ho sé, però tots els cantants ibers d'aquest país sabien que era Benny Cadible Doble, bueno, l'Alaska, els Berlanga...
Sí, perquè va col·laborar amb ells en la movida més tard, exactament. I tant.
Perdona, que t'he tallat.
Doncs en aquesta segona vida, el grup grava, després de tornar amb aquest retorn clàssic des del meu punt de vista, grava 3 nous àlbums per altres discogràfiques. El primer, El Tigre de Guadarrama, d'ambient fosc i crític. El segon, Crònica Madrilenya, precisament això que parlàvem, no? Donen al seu punt de vista una visió particular de la movida. I el tercer, Taquicàrdia, molt més experimental, on compten amb la col·laboració de Joaquín Sabina per gravar la sintonia que dèiem abans, Con las manos de la masa, per un programa de televisió espanyola presentat per l'Helena Santoja.
Que és la seva germana, que era magnífic aquell programa.
Que deia, és que jo no sabia que eren parella amb el Jaime de Arimany.
La Helena Santonja era la dona del Jaime de Arimany i, per tant, cunyada de la Carmen Santonja. Mira, hem escoltat Con las manos de la masa, que és un clàssic total.
Gazpacho con su ajo y su pepino, papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, tracón con grelos, bacalao al pincel.
Escolta, tenim res, un minut.
Vale, doncs molt breu. Aquestes senyores van fer un parell de discos més, el 97 Carbona 14, que va ser l'estrella número 1, aquest va ser el que més va vendre, sí. I el 2000 es van despedir amb el Vainica en família, on van col·laborar ells, familiars i tot, i res, al cap de poc va morir la Carmen Santoja i 15 anys després la Glòria va anar-se'n el 2015. Però l'important d'aquest grup és que deixen un llegat de 10 discs amb 8 discogràfiques diferents, o sigui, eren unes inconformistes de mena, no estaven amb ningú còmodes, sí. I a part de les sintonies i melodies que van fer per programes de televisió, pel·lícules i temes per altres artistes de renom, o sigui, avui les coneixem perquè Benica Doble, sobretot, va ser les precursores del pop alternatiu espanyol, es van desmarcar de les grans empreses i multinacionals de la música i van treballar a les ombres sense un reconeixement que avui nosaltres els hi fem.
Sí, senyor, sí, senyor. Elles han treballat amb Luz Casal, Sergio Estiva i Paco Clavel, la sintonia de Juncal, pel·lícules de José Luis Borau, etcètera, 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 etcètera. Acabem una cançó que és tronxant del disc, jo crec que és del...
em sembla que és el del Vainica
en família,
sí,
que es diu El Museo, o la guerra, fantàstic. Ara et tocarà un dia Pepa Flores. Ja t'ho dic. Maravella.
Primer, amb Marc Giró.
A Freedom hem recuperat les aromes que es perdien en treure'n l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom, encara més sabor.
El teu amo s'estima la casa i tu, allò que hi ha dins. Verti o fals? Per això a Verti hem creat una assegurança especial per tu, que vius de lloguer, amb la que pots assegurar tots els objectes de valor que tant t'importen des de només 38 euros l'any. Contracta la teva assegurança a Verti Ponés, la teva asseguradora digital.
La pel·lícula és infinitament millor que la promo.
Tigres.
Dragones.
Dragones.
Tigre i dragón. Aquesta nit, a 8TV.
Tigres.
Dragones.
Dragones.
A algú li sembla normal anunciar una pel·lícula que té 4 Òscars amb la cançoneta de Torre Bruno?
Da miedo, pero estimula, ¿verdad?
Pare, què hi fas aquí?
Que hem guanyat amb el dia que vas néixer, nen!
A veure... 10 de juny del 1994?
El teu aniversari.
El juliol, pare. Faig els anys el 10 de juliol.
Ah, sí?
Clar.
Doncs hem guanyat!
Ara, amb Mi Dia, la nova loteria de l'11, pots jugar amb les teves dates més especials. Si te'n recordes. Tria dia, mes i any i guanya milers de premis cada dijous amb Mi Dia. 11. Quan tu hi jugues, hi juguem tots.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un petó, mare. Que bé que estan els pares al poble. I des que van posar l'alarma allà, estan molt més tranquils. Bé, i jo també, perquè sé que si passa alguna cosa poden utilitzar el botó SOS i els envien ajuda de seguida.
Confia en Securitas Direct, la companyia líder en alarmes, la més recomanada i la que té els clients més satisfets. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 4546 o calcula online a securitasdirect.es.
El clítoris no és un botó. Continua per dins i té una mida d'uns 10 centímetres.
Què? La primera vez que me dieron una charla sexual, yo ya ponía el preservativo con la boca.
7 de cada 10 vídeos pornográficos son situaciones de violencia sexual.
¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?
No es no. ¿Lo entiendes?
Senyor Sánchez, ¿usted considera que es muy importante masturbarse en català?
Sí, diputada, considero que es muy importante masturbarse.
Well, are you ready to go?
La revolució sexual, el podcast de sexe amb Ana Alfonso i Rosana Carceller. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1. RAC més 1. Tots som 1. RAC 1. Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
Mira quina meravella. Mara Esplapou, arquitecta especialista en interiorisme emocional, que és l'única cosa que ens interessa, l'interiorisme emocional.
Tot exacte, bé? Ens interessa moltíssim.
Fas un color perfecte de cara, a més, estàs com morena.
Bueno...
Sí, sí, però és que clar, m'he acabat d'entrar l'altre dia, no? I en dos dies...
No sé, sí, deu
però
ser.
Però morena, morena, sembla que estiguem a l'agost. I a més amb aquesta música xiringuitera...
Tu, que m'estimes tant.
Això segur, però vamos, t'estimaria igual de pàl·lida, eh? Pàl·lida també t'estimaria, eh? A veure, escolta, una cosa, avui tens un tema que és boníssim, que és... Escolti, escolti! Si vostè s'ha de... Escolti, vostè primer. Si vostè has de comprar-te un sofà i vas a fer-ho ara mateix, para, atura't!
Sí, no el compris i vagis sense pensar perquè t'agrada. No el compris mai perquè t'agrada.
De veritat? Això és la primera cosa, sí. D'entrada. Hem de treure farem consells perquè si algú es vol comprar un sofà o el vol canviar i per tant s'ha de comprar un altre, o jo que sé, mira, l'Ernest fa jo m'he de comprar un sofà...
Ara t'ho explico, Ernest.
Ara t'ho explicarem. Mara Esplapovo, arquitecta interiorista emocional i emocionant, ens ho explicarà. Abans de comprar-te un sofà, escolta aquests consells.
Exacte. Mira, abans d'anar a qualsevol botiga, mira que n'hi ha de sofàs, però n'hi ha tants que hem de tenir un criteri per anar a escollir. Aleshores, jo em trobo molt sovint que em venen a demanar assessorament i veig que el sofà és massa gran per aquella sala, sí, per exemple, que se'ls hi surt per les finestres al sofà, sí, per exemple, o que és incomodíssim, que el senyor és una torre i s'ha comprat un sofà mini estret, o jo què sé, no? Aleshores, jo sempre em faig una llista i faig tipus checklist i dic, a veure, això, ho té, faig una llista i quan ho tinc claríssim me'n vaig a la botiga i demano.
Clar.
Vale? Llavors, et vaig explicar, Marc i Ernest, els punts que heu de tenir en compte.
Els altres que es fotin, eh? Marc, sí, i Ernest només, totes les persones que estigui escoltant
no,
vinga,
va.
Ja t'apanyaràs.
Per tothom, que serà útil per tothom i això em fa molt feliç. Aleshores, primer de tot, quin ús o usos li vols donar al sofà? Perquè el sofà tothom entén que és per mirar la tele. Ojo, home, perquè té altres usos. Per exemple, una eventual esporàdica dormida d'un convidat.
O crisi de parella, vés-te a dormir al sofà.
Això mateix. O una migdiadeta, però no estirat, sinó ben recolzat. O...
Migdiadeta teva i dels gossos que se't posaran a sobre,
també,
probablement.
O, per exemple, si no parlem de vivenda, per exemple, vols un sofà per la sala d'espera de la teva consulta.
Clar.
No és el mateix, no vols que se t'adormin els que esperen a la teva consulta.
Sí, exacte.
O, per exemple...
La cada donada de mamà, o el biberó,
vale,
o una papilla a un nen.
Això, quins usos?
Que se't escapin.
Això... Clar. 5 minuts a pensar-hi.
Sí, només. És que no pensem, Marta.
Pensa, què vols, no? Conversa. Per exemple, una conversa. Imagina't que tens dos sofàs. Un per una bona conversa i l'altre per una bona migdiada.
Sí, seria tenir molta casa, eh? Sí, seria tenir molta casa, no t'imagines?
Vale, però imagina't que parlem de sofàs i una butaqueta.
Butaqueta, m'encanta.
Per exemple, no? La butaqueta podria ser per un ús i el sofà per un altre. O un sofà que sigui polivalent.
Clar.
Doncs tu apuntes, vale, vull un sofà que serveixi
per això. O de vegades aquells sofarets baixos per davant del llit, que se fan molt les pijas, com diuen això?
Un divan.
Un divancito.
Però, per exemple, la conversa aquella de posar el braç, el puro, la copa...
Home, filla,
clar, si tens el raspaller molt alt, no pots fer-ho.
No, clar, i tens tendinitis.
Vale, vinga.
Llavors, tendinitis.
L'altra cosa superimportant, veus l'espai...
O sigui, primer pensar per què el necessites. Exacte. Si n'hi torna una cosa per dos, per tres, per sis...
Això, però amb tot, eh?
Amb tota la vida.
Un gerro.
Amb els homes, de vegades, amb les parelles, les dones...
Per què necessites?
Estàs a un bar, lliqueu amb el primer que passa, filla, perquè no has pensat. Carai, pensa una mica, que estàs a punt de quedar-te amb un mòmio.
Pensem, sisplau, 5 minuts abans. Llavors, les dimensions, el volum que ocupa aquell espai és imprescindible tenir-ho en compte, perquè molt sovint ens equivoquem. Medeix, agafa un metro, medeix a l'espai que tens i, sobretot, no et compris un sofà més gran que el teu espai. O, com a mínim, que respiri, que tinguis la possibilitat de posar una tauleta auxiliar.
Sí, perquè hi ha gent que es posa el sofà al menjador i allà no hi entres, i hi ha gent que estan fora, estan dinant fora al passadís.
Sí, perquè hi ha un error.
Perquè no poden entrar al menjador.
Marc,
així.
La gent es pensa que si el sofà és més gran serà més confortable.
Exacte, molt bé.
No.
Això passa amb altres coses, també.
També.
No més gran.
No, això no és important. I l'altra cosa important és la proporció. Si tu tens una sala enorme i et poses un sofà petit, serà ridícul. Si tens una sala petita i et poses un sofà gran, també faràs el ridícul tu.
Perquè no hi entraràs, filla meva.
Llavors,
ara, també
la proporció
és veritat que amb un sofà molt gran, una casa, un menjador molt petit, jo recomano que la gent es gravi per exemple, el so d'un elefant fent... I la gent dirà, si tens un elefant a casa...
Exacte, semblen elefants, i sobretot ara aquests que fan L.
Bueno, ja, perquè la gent vol tot.
Bueno, això ho explicarem d'aquí 15 dies.
Molt bé.
T'ho explicaré.
És autogestionat.
Llavors, el tema és que les proporcions, un sofà petit et semblarà més gran la sala. Ojo,
ja
que també és un truco. Després, parlant també de les dimensions, la sentada, nosaltres parlem de sentada, de raspaller, de reposabraços i de potes amb un sofà.
Carai,
la sentada,
sí.
Tingues en compte l'altura.
Clar.
Ai, l'altura de la sentada. Sí, l'altura.
Bueno, l'alçada, clar. Que
sí,
no,
sí, l'alçada.
Que no
estigui
a terra.
Les cames, exacte.
Sí, o que et pengi.
Si tu ets baixeta, no et compris un sofà amb unes potes molt altes i molt alt, evidentment.
Clar.
Però és que també la profunditat fa que et pengin les cames.
Clar.
Perquè si tu vols anar cap al raspaller, cap a l'esquena, o sigui, per recolzar l'esquena, se't pengen els peus.
Sí,
aleshores... vigila amb això, si ets alt, si ets baix, si ets una família que són baixos i alts, doncs haureu de posar coixins al darrere per fer-ho més flexible, no?
Jo tenia un cosí que un dia va arribar a casa, un dia va fer la teoria que això dels coixins era d'americà. És que jo trobo que les dones i els americans són els que posen coixins. Jo vaig pensar,
no estic d'acord.
Una tonteria, no? Però jo és veritat que moltes dones que conec fan coixins. Tu no poses coixins? Veus, l'Ernest Ferrer, que no és ni marica ni dona, no posa coixins. I jo que soc molt marica, tinc coixins, que a vegades hem de treure els coixins del sofà per poder seure nosaltres. Jo també.
Els coixins són primordials per donar flexibilitat, confort... Ja, ara us ho explico.
Els coixins després, va.
El raspaller també vigila l'altura. Si vols que sigui de conversa, més baixet. Si vols que et recolzi el cap, si vols que... Clar, també l'alçada del raspaller farà que aquell sofà ocupi visualment més.
Clar.
Llavors, a mi m'agraden molt aquells que tenen el raspaller baix i uns coixins més alts que sobresurten.
Ja t'entenc.
Saps?
Sí.
Llavors, això està molt bé. Reposabraços. Compte, no sempre volem reposabraços.
Ja, però va
Vigilem.
Molt bé, eh?
A veure, posa reposabraços...
Sí.
Quina altura vols? Perquè a vegades...
D'una safateta de té.
D'una safateta, per exemple. O, si té la mateixa altura que el raspaller, imagina't que és com un volum. Tu podràs fer servir el reposabraç com a raspaller en un moment donat.
Exacte, per t'estires.
Llavors ja tens com una banyera que pots... és més polivalent.
Sí, més polivalent, molt bé.
I les potes. També les potes, si són més altes, més baixes, més gruixudes, tindran un aspecte i et donaran l'aspecte de lleugeresa. Després, el confort. Vigila que el confort no és el mateix. El confort és relatiu.
És enganyós, relatiu. I és relatiu, sí senyora.
Vale? Relatiu a l'ús que vas fer. El preu, evidentment...
Clar, perquè això també està...
L'aspecte visual del sofà pot ser lleuger, més voluminós, ja, més carregant. Això t'ho donarà gràcies a les potes. Si flota, serà més lleuger.
Està bé.
Al darrere, que estigui ben acabat, si és que vols posar-lo al mig de la sala.
Clar, que es vegi, clar.
Després, molt important... Quin grau de manteniment necessites? Tens
clar.
Molts nens petits, gossos, etc.
Sí,
hauràs de manteniment.
Guarro,
si ets molt delicat, etc. Tot això
menges
ho has de tenir en compte.
Menges molt l'espagueti i la carbonara al sofà, això que fa la gent.
I la durabilitat.
Clar.
La durabilitat.
I el color? Ai, el color.
Bueno, el color ja en parlarem un altre dia.
Ah, un altre
el color
dia,
del sofà
Aulou, la tia.
Seria relacionat amb la evocació. Amb quin ambient el vols posar aquell sofà, llavors la vocació i l'ambient el donen el color, la textura, el tèxtil, són formes rodones o quadrades.
Jo tinc un sofà madí que semblen idiotes, que és preciós, però és dur.
Fatal.
És un teixit que pica. Quan t'asseus, t'eslisses.
El sofà...
Nosaltres tenim molta esquena.
El sofà...
No té recosa de posar els braços.
Ha de ser activament acollidor.
Ha de ser com tu. Ha de ser una extensió de tu.
Activament acollidor.
És com aquests cibers que es posen
aquí
un xip, sofà ha de ser el teu cul.
Has donat amb els materials. Els materials són imprescindibles.
Home.
Perquè el que recomana és que la sentada tingui un farcit més resistent, més resistent
clar,
i dur,
clar, pel cul, pel
que
cul.
L'esquena.
Ja
vale? Llavors, normalment el que fem és sentada i raspaller del mateix material, tipus espuma, el que vulguis, làtex, el que vulguis, però amb densitat més gruixuda, i després uns bons coixins de ploma, que són els que et fan l'abraçada.
Ja
perquè depèn del confort que vulguis, el sofà t'ha d'abraçar.
A falta d'una altra cosa, que t'abraci el sofà, vols dir?
Exacte.
Exacte.
Exactament. Bueno, és que qui no vol que quan arribis a casa...
T'abraci el sofà.
T'abraci el sofà.
Allò que fa la gent, quan arribo a casa, amb el gos, amb és l'únic que m'estima, perquè ningú em diu...
Imagina't que plou...
Fill adolescent passa de tu, el teu marit...
Imagina't que plou, arribes...
Borratxo, amb una cuba, i tu estàs sola a casa, només et borda el gos.
I t'abraça el sofà.
Escolta una cosa, Gerard, ara, jo crec que ara Ernest, t'ha quedat clar el sofà que et compraràs? Perquè aquesta secció l'hem fet especialment per tu.
Feu una
llista. Ella ha dit, aquesta secció, Marc, Ernest i tal, tu, Ingrid, tururut, ella, Ingrid, s'ha posat tots tants
orelles. Però ella ja té un sofà espectacular.
Mira, calla, l'època aquella es va haver de comprar un sofà. L'Ingrid Ripollès, quan arriba a la redacció i diu, ai, m'he de comprar sabates. Jo, se'm posen els pèls de punta, perquè això vol dir que són 3 mesos de pallissa la sabata, no sé què, he vist aquesta.
Bueno, doncs...
I quan va dir del sofà que més el va haver de tornar i tal, jo, si vostès entren a... Té una casa, vostè, de sofàs, i entenc Ripollès, és que no li val la pena vendre-li res a aquesta
escolta,
dona d'un
sofà. Escolta, Ingrid, la pròxima vegada m'avises a mi i fem la llista.
La llista, mare de Déu.
I anem juntes.
Això sí que serà... Escolta, no, calla! El 24 d'octubre fas un curs de color online.
Sí, online.
Per, un curs
per
de color,
fi, per tothom, per qui vulgui.
És gratis, és obert.
No,
obert.
No,
gratis, obert.
És
però és baratíssim, està molt bé.
Sí,
24 d'octubre, curs de color online. Maresplapovo.com. Maresplapovo.com. El 24 d'octubre, curs de color online. Saps que trobo que és fonamental el color a les cases? La gent ho fem
fonamental,
fatal.
Sí, sí.
Perquè et patis pel blanc i a millor hi ha més possibilitats.
I aquest taller parla de la psicologia i l'emoció del color.
Clar, perquè et pot esgarrar,
com
et pot esgarrar
la percepció,
el dia.
Un espai.
Et pot esgarrar
sí,
el dia
sí,
la vida.
Tot.
Mare Esplapovo, moltíssimes gràcies.
A tu i a tothom. Moltes gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Hola, sóc la Rebeca Gregal, del Servei Meteorològic de Catalunya. Si voleu saber com us recomano mirar per la finestra. o el Google.
Si estàs pensant vendre un rellotge, pensa en Criso, central de compres de rellotges. A Criso són experts en rellotges moderns i antics. Rolex, Breitling, Cartier, Takewer, Hublot, Patek Philippe. Porta el teu rellotge de gamma alta o mitjana i te'l valoraran sense compromís. A més, et garanteixen la màxima taxació. Criso, al carrer València 256, cantonada amb Rambla Catalunya.
Vine a descobrir l'Arbre Màgic.
De l'1 al 31 d'octubre, els centres comercials La Maquinista, Glòries i Esplau tindran un arbre màgic que convertirà els teus tiquets de compra en regals.
No els deixis escapar. En cada centre t'esperen més de 1.500 premis, mòbils, patinets, descomptes en botigues i restaurants i moltes sorpreses més.
Juga amb l'arbre màgic a La Maquinista, Glòries i Esplau.
Més informació als llocs web dels centres.
Raül, tens una etiqueta blava al front?
Ja, se m'ha ficat una elèctrica al cap i no me'l puc treure.
Hyundai s'assuma al pla d'ajuts amb fins a 10.710 euros de descompte del pla Moves. A més, instal·lació i punt de recàrrega gratis. Finançant amb Hyundai Finance a través de Banco CTLM fins al 31/10/2020. Més informació a Hyundai.es.
Tens joies o rellotges que vol rendibilitzar? Demana una valoració gratuïta a Compremor. Especialistes en la compra de joies, diamants i rellotges. T'ofereixen transparència, discreció i la màxima taxació. Troba la teva botiga a compremor.com o truca al 938-101-342. Recorda, són els originals, els de la moneda, al carrer València 308.
Tens ganes de fer canvis a la teva llar, eh? Arriben els prestancadors de Bauhaus, amb descomptes de fins al 40% en calefacció, bricolatge i molt més per a reformar la teva llar. Només de l'1 al 14 d'octubre. Aprofita els prestancadors i aconsegueix la casa que mereixes. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Renovada. Actualitzada.
A RAC1.cat comenteu en directe el minut a minut de RAC1.
Notícies.
Participeu-hi.
Esports.
Digueu-hi la vostra.
Entreteniment.
Registreu-vos. Més enllà de RAC1.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró.
Hem deixat a l'estrella sideral, que és en David Balaguer. Què tal estàs?
Hola, bé.
Pel final. Perquè tothom sí, està però... esperant durant la setmana.
Sí, clar, clar, clar. Sí. Escolta, però això que... és molt contraproduent.
Per què?
Coi, perquè em poso molt nerviós i llavors...
Vas fent gru. Sí. Però és igual, perquè si t'ho posen al final, malament. Si t'ho posen al principi, també és contraproduent. És que és igual, diguem el que diguem, sí, sí, ja tenim pillat el punt. O sigui, tu és igual, fem el que fem, ho farem malament.
Sí.
Perquè, bueno, no, malament no, farem el que ens donarà la gana. Perquè tu et poses nerviós. Escolta, avui que és 12 d'octubre, que estem gravadíssims pels continguts nous, perquè a mi no m'agraden els refregits. Només m'agraden els refregits per l'estiu, perquè si recordem, però clar, fer refregit a l'octubre, que només portem un mes, vostè comprendrà que jo, vostè, senyora, que ens està escoltant, no la puc enganyar. M'entens? Escolta'm una cosa. D'Espanya, tu què en podries dir?
D'Espanya?
Avui que és 12 d'octubre.
S'ha de vigilar què es diu amb aquest tema, perquè clar, et pot venir per inèrcia a dir allò que va dir una vegada el Pepe Rubianes, i clar, ja està sentenciat llavors. Ja.
Què va dir Pepe Rubianes?
No.
És que però, clar, Pepe Rubianes, ara com us suportaria que... tot això? No. És que no podria... Jo a vegades penso en el Joan Brossa, el Pepe Rubianes, el Terenci Moix, tota aquesta gent. Aquesta gent, aquesta època, com l'haguessin viscut, no, estarien a la presó.
Fatal,
desastre.
Fatal.
Escolta'm.
Però clar, què passa? No, digue'm. Què passa? Que avui, clar, estem gravant això el dia 5 d'octubre.
Sí, molt bé, clar.
Per més dades. Ho estem gravant el 5 d'octubre. Clar, que em parlis del dia 12. Parlis del dia 12, que encara falten uns quants dies. I si no hi sóc? I si això que està sonant ara, potser...
A la millor és pòstum.
Clar, potser és una cosa pòstuma.
A la millor, ho estem gravant el dia 5 d'octubre i el 12 no arribes i és una secció pòstuma. O Mela, o la meva també, a la millor soc pòstum ja. A la millor vostè m'està escoltant i soc pòstum.
Clar.
Oh, que emocionant.
I m'estàs fent preguntes del dia 12 quan potser no hi sóc. Clar, no té...
Bueno, escolta, la secció pòstuma de David Balaguer. Vaig a tocar fusta.
Mira, sí, toquem fusta perquè això és una mica... Vaig anar el dia 4 d'octubre,
sí.
El dia 4 d'octubre, no, el dia 3 d'octubre, no. Perdó. Vaig anar a veure...
Que tiquismiquis, no fos cas.
Vaig anar a veure Rifkin's Festival, que és l'última d'en Woody Allen.
Fantàstic.
És l'última d'en Woody
Allen. No hi
aniré a veure.
No, perquè m'és igual.
No, a mi m'agrada perquè el molt animal ho ha tornat a fer, allò que fa ell, sense dissimular, sense immutar-se, sense modificacions en el rictus facial, sempre fa la mateixa cara, aquest tio. Ho ha tornat a fer, sí, s'ha tornat a copiar ell mateix. S'ha tornat a copiar ell mateix i jo ho celebro i espero que no ho deixi de fer mai, això. I espero, Woody Allen, espero, no ens escolta, ja ho sé, però allò que es fa de llançar missatges a l'aire, espero que la pel·lícula de l'any que ve torni a ser calcada la d'aquest, i així successivament fins al final dels seus dies. Perquè sí, perquè a veure, copiar els altres és nefast. És una cosa terrible, copiar els altres. Hi ha gent que ho fa molt. Hi ha gent que pesca frases pels llocs,
sí, sí,
i després les va dient com si fossin seves amb una enorme naturalitat. Sí, sí. Això es fa molt.
Els jefes ho fan molt, això també.
Sí, sí, sí.
Una
reunió,
acabes de dir una cosa i als dos dies dius...
La diuen com si fos...
I te la diuen a tu. Hauríem de fer això, hauries de fer això.
Però si això és meu,
sí, sí,
ho vaig dir jo, no? Sí, sí. I a sobre no la diuen una sola vegada, sinó que la van repetint i repetint.
Perquè ho han d'entendre de vegades.
Sí, 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 i la repeteixen a tot arreu. En un dinar la tornen a dir, un vermut com lloros. Es repeteixen com lloros.
La gent els hi riu perquè és la teva idea, però els estan rient amb ells, fantàsticament. I clar, ells l'aprofiten molt.
Calleu ja! No, al final et surt a dins i calleu ja, home, que sou uns pesats, que ens la sabem de memòria i que a més no són ni vostres aquestes frases. Llavors, això, no? Copiar els altres és penós, però copiar-se un mateix a mi em sembla una idea sensacional.
Clar.
És una gran idea, una brillant idea. Sobretot si el material originari, el material que et copies, és bo i ha funcionat, clar. Perquè si no, potser copiar-se un mateix és d'idiota, no? Si les coses no han funcionat.
Sí, home, ja, posant-se a copiar-se, copia't.
Copia algú que hagi funcionat, perquè copies allò que no va funcionar, ets un idiota, clar. Però no és el cas, perquè el senyor Woody Allen té 84 anys, ha fet 51 pel·lícules i el mètode no li ha anat pas malament, no? S'ha convertit en un mite del cinema.
Home, absolutament,
en un mite del cinema.
És, ho és.
Ha ingressat molts calés copiant-se ell mateix.
Sí, sí.
I vosaltres què faríeu? Digue-m'ho tu, què faries? No? Si tu, per exemple...
Clar, és que és clar.
Si tu tens 51 cites amb persones diferents i veus que sempre et riuen les mateixes gràcies i que aquestes gràcies us acaben transportant fins al llit, no les seguiràs dient a cada nova cita que tinguis?
Home.
Les mateixes gràcies? Ara, busques el moment, ara, pam, riallada, pam, pam riallada, pam, riallada. Clar.
Polvo, clar, darrere una riallada i un polvasso.
Una efectivitat màxima, llavors. Ocurrències preparades, que és un oxímoron deliciós.
Sí,
és dels millors que existeixen. Ocurrències preparades, perquè clar, no s'haurien de preparar, no? Però les cites en són plenes d'ocurrències preparades. Llavors, jo hi vaig anar a veure aquesta pel·lícula amb un paio que coneix i domina la filmografia d'en Woody Allen, però a la perfecció. Llavors, en un... Oh, sí, sí. I estem allà, en un moment de la projecció, i el tio s'exalta i es posa cridant enmig de la sala. Ep, el tio, però cridant enmig de la sala. Hi havia unes 20 persones o 25. Vull dir que... Ep, diu, aquesta frase que acaba de dir el protagonista surt clavada a la maldición de l'escorpión de Jade. Dic, què passa? Què passa? Quin problema hi ha?
Li vas dir tu.
La maldición de... Em vaig indignar.
Com es deia aquest?
Aquest amic meu?
Sí.
Guifré. És veritat? Guifré Juncosa. Jo em vaig indignar, clar. A veure, la maldición de l'escorpión de Jade...
Això que va inventar, això.
Dic, la maldición de l'escorpión de Jade és una pel·lícula del propi Woody Allen de l'any 2001. Dic, és possible que el senyor Allen agafi els seus guions antics i faci algun corta i pega?
Home.
Doncs clar, sí, i què? I què passa? Qui no ha fet mai això? Tu has fet algun corta i pega alguna vegada?
Jo per exemple, mira, t'ho vaig dir, hola, mira, hauries de fer de les bones maneres del Nadal. Home, la primera vegada bé, però jo potser ho he fet 10 vegades. I cada any era el mateix, tu. Jo a la millor estava més excitadet, menys excitadet, movia més o menys els braços. Ah. Et dic, per què vas tan ràpid jo, quan parla? Vostè per què va tan ràpid quan parla? Oh, perquè com jo hagi l'he, vostè se n'adonarà que li acabo de colar per 15a vegada la secció del puto Nadal, si sí o si no, si els veig així, si el Carbó, si Papà Noel, si ne passem a veure què passa.
Ah. És que això, la vida és això, la vida és un puto corta i pega constant. És constant. Mira, els meus dies, em va passar una cosa fa poc, els meus dies són tots iguals, però sí. Tots, eh? Tots. Sí. Absolutament tots. I una tarda vaig descobrir-ne el motiu, tu.
Una tarda.
No, una tarda. Vaig enxampar, i això és real, vaig enxampar infraganti el guionista que m'escriu la trama, fent un corta i pega flagrant. O sigui, el tio havia seleccionat tot el dimecres, el tio l'havia seleccionat, l'havia tallat i l'havia enganxat al guió del dijous, el tio. No em diguis que això no és de desgraciat.
Home, això...
Llavors, el tio el que havia fet és introduir algunes petites variacions,
sí.
Perquè, clar, no es notés tant, no? Si per exemple, el dimecres vaig berenar, una cosa que bereno molt sovint, que és una torrada amb queso burgo de Àries, ben escampat, i amb una llenca de gall d'indi sobre, doncs aquell dia, el dijous, em vaig cruspir un croissant de Frankfurt.
Ja t'entenc.
Que ni m'agrada.
Però estava pel guió. Per guió venia.
Quan facis coses que no t'agraden,
sí.
Culpa el guionista sempre.
Sí, sempre i tant.
És la culpa del guionista, sí. Un croissant de Frankfurt, si ni m'agrada, però mira. Llavors això és, Rifkin's Festival és exactament això. Un corta i pega amb petites variacions. Aquest cop la història transcorre al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Donosti,
i surt la Elena Anaya.
Sí.
Però, un cop més, però és el mateix de sempre. En Woody Allen desplega tot l'arsenal de hits que l'han fet arribar al cim. No?
Molt bé.
I molt bé. I llavors, això sí que em va agradar molt, i ho vull destacar, perquè Rifkin's Festival parla de les pel·lícules que tots ens muntem dins del cap. I a mi això em va encantar.
Perquè una filmoteca dins. El teu cap és la filmoteca de Catalunya. Sí.
I tu també, eh?
També.
I l'Ingrid Ripollès, i l'Ernest, i els oients, tots, perquè tots tenim uns multicines dins del cervell, tots els tenim, on s'hi projecten pel·lícules de tots els gèneres. Tots tenim aquesta extensa filmografia que tu ara estàs citant. La meva, per exemple, consta de més de 5.000 títols.
Veus?
La teva?
Home, jo sóc molt poc cinematògraf.
6 o 7.
Llavors, sí, ah, clar. Llavors l'objectiu d'aquestes pel·lícules que tu et muntes dins del cap és intentar traslladar-les, alguna d'elles, si pot ser, a la realitat.
Ja l'entenc.
Sobretot les d'amor. Les d'amor, a veure si podem... Però clar, el trasllat és molt costós. És un trasllat molt costós. El 99,9% de les cintes que tu t'has fotut dins del cap romandran per sempre dins del teu cap. Mai es traslladaran a la realitat. I potser és millor que sigui així. Potser és millor que sigui així perquè portar-les a la realitat té un risc molt elevat. Potser no acaba sent com tu les vas visualitzar. No?
Clar.
Ah, jo, per exemple, vaig poder portar una d'aquestes pel·lícules a la realitat, un viatge a Tanzània, em feia molta il·lusió a Tanzània, és veritat, amb una noia que es deia, la recordo perfectament, Carol de Armengol. La coneixes, Carol de Armengol?
No. Crec que algun Armengol, però Carol ninguna.
Sí. Llavors, a la pantalla cerebral, allò era un film romàntic, però preciós.
Sí.
Postes de sol difuminades, amb zebres i girafes, per allà pastant, per la sabana africana.
Sí, sí, sí.
Ella i jo abraçats, sempre abraçats.
Era calor també, no?, perquè la sabana africana...
Oh, però a la pel·lícula
clar,
cerebral això no es veia.
La climatologia passa, clar, te la puntes com vols.
Somrient, sempre sota un ambient d'amor i de concòrdia.
Tu a la teva pel·lícula mental, el productor li pots dir que pugi l'aire condicionat.
Exacte.
Però, escolti, posi més aire condicionat, que estic abraçat amb aquesta senyora aquí a la sabana africana, amb les zebres aquí pastant i els lleons
que... Tu pots fer el que vulguis.
I tinc calor, pugi l'aire.
Exacte.
I el pujoni estàs fantàstic. Bé,
ingeríem també viandes autòctones.
Clar.
Viandes autòctones, era tot deliciós. I després...
De quilòmetre zero.
Sí, i tant.
Quilòmetre zero, africà.
Clar, però després un cop érem a Tanzània...
Sí, Tanzània és Àfrica o no és Àfrica?
Sí.
Ah, sí.
Un cop a Tanzània les coses no van anar com jo havia visualitzat.
Ah, no?
No, va ser un desastre aquell viatge.
Per què?
Va ser perquè el segon dia em va picar un mosquit.
Amic.
I em va agafar febre.
Sí.
Febre acompanyada de descomposició, que és la diarrea de tota la vida. Però
sí. Ara em diuen coronavirus, això. El coronavirus de tota la vida.
Feia aquesta calor que tu dius,
sí,
aquesta
exacte.
Calor sufocant.
Sufocant.
Tot el dia... Tot el dia dèbil, tot el dia discutint, vam discutir molt, no ens vam abraçar ni una sola vegada.
Clar.
Només,
si
crec que recordes,
avall,
ens vam abraçar a l'aeroport del Prat abans de marxar, abans de fer el check-in, i després un cop allà no. Per tant, va ser un autèntic desastre, i sincerament, i acabarem aquesta frase, sincerament prefereixo tenir una filmografia extensa de fantasies que mai no s'arribin a traslladar a la realitat. Això és el que jo desitjo.
I si no, anar al cinema a veure les de Woody Allen o les de qualsevol altra de pel·lícules. Escolta, David de la Guia, moltíssimes gràcies. Hem de marxar. Bon 12 d'octubre, i el 13 d'octubre, i el 14 d'octubre, i el 15 d'octubre, i el 16 d'octubre, i el 18 d'octubre, i tots els octubres de la vostra vida, que serà llarga i fructífera. Gràcies, Ernest Ferrer, Ingrid Gullés, Olaguerra. David, que vagi bé.
Que vagi bé.
Fins ara, perquè hem de fer el programa en directe. Això està gravat, xaval.
Ara sortim a parlar de la Isla de les Tentaciones.
Fem com les còmiques davant.
Ara parlarem de la Isla de les Tentaciones,
exacte,
que és el que van escoltar vostès la setmana passada.
Adéu, bon sí. Que meravella.
RAC 1. El tresor de l'avi, la supernau del pare, el cuixàs d'en Charlie, la bala vermella, el maleït cotxe del veí. En la història n'han dit d'infinites maneres. No és hora de dir-ne el teu Golf? Nou Golf 8. Gamma des de 8 euros al dia. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen. La pel·lícula és infinitament millor que la promo.
Tigres.
Dragones.
Dragones.
Tigre i dragón. Aquesta nit, a 8 TV.
Tigres.
Dragones.
Dragones.
Algú li sembla normal anunciar una pel·lícula que té 4 Òscar amb la cançoneta de Torre Bruno?
Da miedo, pero estimula, ¿verdad?
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara.
Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
Amb més de 500 vehicles, Autocol·lecció és la marca referent a Catalunya en vehicles d'ocasió. Exposició i venda a Tarragona, Vilafranca, Manresa i a la web autocol·lecció.com.
Autocol·lecció, pararara.
Més informació a autocol·lecció.com.
Hola, Montse, estàs en forma?
Doncs no, entre el confinament i les vacances m'he engreixat 4 quilos.
Fes com jo, vés a Naturhaus i comença un seguiment dietètic amb un professional de la salut. En qüestió de setmanes, aquests 4 quilos només seran un mal record.
Demana cita a naturhaus.es. Per la teva salut, evita picar entre els àpats.
Del 8 al 18 d'octubre deixa't hipnotitzar pel millor cine fantàstic a Sitges. Celebrarem el centenari del gabinet del doctor Caligari, els 40 anys de l'home elefant i la trentena de desafiament total. Premiarem a David Lynch i veurem l'estrena de les millors produccions espanyoles com Malnacidos o 30 monedes. Entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial, La Vanguardia.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals? La teva assegurança de moto amb un 25% de descompte i fracciona els pagaments sense cost addicional. Contracta Verti.es.
Hola, sóc la Rebeca Gregal del Servei Meteorològic de Catalunya. Si voleu saber coses del temps, us recomano mirar per la finestra, o el Google, o escoltar la Mònica Usart, però sobretot mirar per la finestra i el Google.
Oxigen, el podcast de Rebeca de Mònica Usart a RAC més 1. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'aplicació de RAC1 amb la col·laboració de Naturgy. RAC més 1.